acaba. 8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Mireu, ja fa setmanes que la prioritat del govern de la Generalitat, com les de qualsevol govern en definitiva, és liderar l'aprovació d'uns pressupostos que sí o sí necessiten del consens de diversos grups parlamentaris perquè els números surtin. És evident, però, que el calendari ha deixat de ser el previst des que Junts per Catalunya va decidir marxar del govern. Tot i això, però, la reunió d'ahir entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va acabar en acord i blindatge d'algunes de les qüestions bàsiques per la formació del BIAC, tot i que va assegurar que les negociacions havien estat difícils. Es tracta d'un acord global per un pla de xoc social de ni més ni menys que 555 milions d'euros que arriba després de setmanes de negociacions. Entre els punts destacats d'aquest acord hi trobem el de la inversió en habitatge públic i en sobirania energètica o l'increment de pressupost en matèria de salut, més concretament en atenció primària. Tot i el pacte govern comuns, però, encara hi ha un escull important a superar. 27 vots a favor per tal de que l'aprovació parlamentària es faci efectiva i que el govern haurà de buscar les files del PSC o de Junts per Catalunya. Esquerra i els comuns sumen 41 escons al Parlament, lluny de la majoria absoluta que necessiten, que serien 68 vots. Aquesta és la situació dia d'avui, una situació que volem posar a debat entre Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, i Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixeu-me que us pregunti així grans trets, primer de tot, per què és bo o no un pacte d'aquestes característiques? Pepe.
Un pacte d'aquestes característiques és necessari perquè els nostres ciutadans i ciutadanes necessiten assegurar-se en els seus drets mínims que venen donats ja per pressupostos anteriors i que han de ser precisament ampliats segons el nostre criteri. I per això parlem de pressupostos expansius, perquè necessitem atendre les crisis de tota mena, perquè podem parlar de crisis habitacionals, crisis energètiques, crisis econòmiques, i és imprescindible dotar de recursos el màxim possible i de redistribuir els ingressos que puguin tenir les nostres administracions per precisament això generar una justícia social més incrementada en els seus fonaments.
Irene.
Doncs són bons i sempre que siguin bons per la ciutadania. Són uns pressupostos expansius, correcte, perquè precisament aquests pressupostos contemplen una altra vegada uns pressupostos on s'incrementen més els impostos i on es creen nous impostos. És a dir, si Catalunya respecte a la Comunitat de Madrid ja teníem 15 impostos més, aquests pressupostos se'n creen de nous. Per exemple, el tema d'emissions als vaixells i tal. Com sempre diem, el titular està molt bé, no? Fem nous tributs que paguin els vaixells, els creuers i tal, perquè per el tema de la contaminació. Molt bé, al final qui ho acaba pagant? Els ciutadans. S'incrementaran els bitllets, s'incrementaran certes despeses cap a aquells viatgers o turistes que volem agafar un vaixell. Jo sempre dic que aquests pressupostos es podrien contemplar com es redueixen despeses supèrflues, com són 50.000 ambaixades, maldites ambaixades, perquè són delegacions a l'exterior, que no serveixen per res, simplement per el tema processista de la Generalitat de Catalunya, o, per exemple, disminuir pressupostos milionaris als mitjans de comunicació públics de Catalunya, 350 milions d'euros als mitjans públics de Catalunya. Jo crec que també estaríem molt bé en aquesta sanitat pública i en aquesta atenció primària, en comptes de seguir recaudant a base de que els catalans i les catalanes paguem cada dia més impostos.
Pepe, va.
Si hem de segurament compensar bitllets per viatges i turistes amb els impostos que això representa, amb les necessitats de la nostra gent que no arriba a pagar ni tan sols els rebuts de llum, d'aigua i de gas, realment no cal fer gaires comentaris. Vull dir que aquí m'imagino que estaríem la gran majoria d'acord. I si parlem del tema de les ambaixades, és un tema tan manit i que ve de tan lluny i que podríem parlar segurament amb els col·lectius dels nostres comerciants i fins i tot de les patronals que s'hi dediquen i que toquen el dia a dia, i el que representa aquestes dites ambaixades i maldites, no sé quants milers va comentar la Irene aquí, que no són milers, sinó que són simplement ambaixades econòmiques, perquè en definitiva les relacions econòmiques que tenim des d'aquest país amb altres països i amb altres indrets del món són necessàries precisament perquè té tot aquest col·lectiu empresarial i no només empresarial sinó de recerca, etc, d'investigació, i ja si parlem de mitjans de comunicació, tampoc cal fer gaires més referències perquè podríem parlar de tots els mitjans de comunicació de tot l'Estat i podríem veure i comparar quines són les repercussions econòmiques que tenen i quines dotacions econòmiques tenen els pressupostos, siguin de l'Estat o siguin de la Generalitat, de tots aquests mitjans de comunicació, que segurament és plantejable com financem els mitjans de comunicació, com financem els partits polítics, perquè no, parlem d'això també, i tantes altres coses, però no posem en qüestió quines quantitats s'estan donant.
No, sí que les posem en qüestió,
els mitjans
perquè,
de comunicació a Catalunya.
Sí, sí que les posem en qüestió, perquè quan no són uns mitjans audiovisuals que són neutrals, llavors s'han de ficar en qüestió. En el cas de TV3 o Catalunya Ràdio, s'han de posar en qüestió quan en tenen pressupostos que són... és precisament el conglomerat audiovisual de Catalunya és el segon que té uns pressupostos més expansius després de Ràdio Televisió Espanyola. Llavors sí que s'han de posar en qüestió, i més quan són simplement un altaveu de l'independentisme d'alguns partits polítics de Catalunya. Això és veritat. No, és una valoració, és una evidència. Pepe, posa el Telenotícies mateix ara mateix. És a dir, no cal que ho digui jo, i les 50.000 demandes que ha tingut TV3 al llarg dels últims anys i totes les coses que han succeït a certs programes de televisió. Això són obvietats. Pues, per exemple, tenim presentadors a la televisió on cremen constitucions, on s'empleen unes terminologies i unes paraules en concepte independentistes. És a dir, moltes altres coses que ara no és el tema. Estem parlant d'uns pressupostos. I jo dic que uns pressupostos i que surtin endavant uns pressupostos sempre són positius, vale? Una regió no pot estar sense pressupostos perquè s'ha de governar, i més en una època de postpandèmia i més en una època inflacionista com la que estem tenint, però no a causa d'incrementar impostos o de crear-ne de nous. És a dir, jo no veig en aquests pressupostos, ni jo he vist un pacte més enllà del tema de la sanitat que, bueno, podem celebrar tots, no? Que es puguin dotar de més recursos la sanitat pública, estem tots d'acord aquí, però jo ni he vist com es baixen impostos a les classes baixes ni a les classes mitges, no he vist com es deflacta l'IRPF a les classes baixes i a les classes mitges, no sé en què constaran les mesures d'ajuda a les classes més vulnerables a Catalunya, si es parlen de milions d'euros com aquí es parlen de, no sé, de qualsevol cosa. Jo crec que s'ha de ser molt rigorosos. Jo avui no puc parlar de moltes coses perquè no sé què es parlen a les reunions del govern de la Generalitat amb els comuns, ni tampoc sé què es parla des del govern de la Generalitat amb el PSC, si el propi PSC ha dit que manté amb una clau les negociacions que estan portant amb Esquerra Republicana de Catalunya i de més. És a dir, no en sabem molt bé què està passant. Llavors, tampoc puc comentar gaire cosa. Jo l'únic que sé és que no s'han anunciat mesures concretes d'ajudes en aquelles classes baixes i mitges que estan patint a dia d'avui la inflació i els alts preus que afecten a la cistella de la compra.
Irene, anem a fer una cosa, com que els dos donava una mica de dades, deixeu-me posar els oients una mica amb antecedents, perquè un dels punts forts d'aquest acord que ahir van signar el govern de la Generalitat juntament amb el grup parlamentari dels Comuns és precisament l'increment fins a un 33% de la tarifa de l'impost sobre els pisos buits, que fins ara recaptava uns 8 milions d'euros i que afecta empreses, bancs, fons voltor i també grans tenidors, enteses com a persones amb més de 15 habitatges en propietat. A tot plegat s'afegirà dos impostos nous sobre les emissions portuàries, que són aquestes que comentàveu ara, dels grans vaixells que fan estar dels ports catalans, i un segon que no entraria en funcionament fins al 2024 per gravar els aliments ultraprocessats. I tots sabem més o menys, n'hem parlat més que menys en aquest programa, la situació que viu la sanitat catalana, doncs bé, es preveuen 279 milions d'euros més destinats precisament a l'atenció primària. El 2022 el pressupost destinat a l'atenció primària i comunitària representava un 17% del total de les despeses de la conselleria, és a dir, 1.885 milions d'euros, quan el govern s'ha compromès a fer-lo arribar ara mateix al 25% del total de la despesa sanitària al final de la legislatura. Aquestes són algunes de les dades a les que s'arribaven ahir i de les que de moment sabem que poden arribar a tenir lloc si aquests pressupostos tiren endavant, Pepe.
A veure, ens parlava la Irene de rigorositat, bàsicament, a l'hora de tractar tot el tema de pressupostos, i ens està parlant de les famílies i dels segments de població més vulnerable i de la necessitat d'atendre precisament tot aquest col·lectiu de gent que precàriament arriba a finals de mes. Però, per una altra banda, ens està i m'agradaria que ens ho expliqués, posar i tirant per la cara, perquè estem instaurant suposadament nous impostos, o alguns nous impostos sí que és cert, i una quantitat d'impostos superiors a altres comunitats, que no entrarem al cas perquè no és qüestió de comparar, cadascú sap el que té a casa seva i el que ha de fer a casa seva, però si, no, si volem rebaixar impostos i alhora volem atendre necessitats, que ens expliquin d'on sortiran aquests recursos, perquè això no es pot dibuixar, inventar ni planificar d'una altra manera que treballant-ho i redistribuint les rendes i els ingressos de part de la gent que té dret a fer servir segurament determinats serveis turístics, etc., i de la gent que necessita atendre les seves necessitats bàsiques cada dia.
Això que acaba de dir el PP és un mantra continu de l'esquerra. És a dir, bueno, sembla que si no puges els impostos...
I de totes les habitatges
sí,
de
tothom. No, jo t'explico. Pepe, no, tu has vist que Andalusia estigui pitjor ara que fa 5 anys? No, les comparacions no són odioses. Les comparacions s'han de fer quan les coses funcionen. Andalusia està millor ara que fa 5, 10 anys i fa 40. I saps per què? I no han creat nous impostos, ni els han pujat. Tot el contrari, els han baixat. Hi ha un principi econòmic que també diu que no, o sigui que no pujant els impostos recaudar més, és que inclús baixant-los es pot recaudar més, i això és el que ha fet certes comunitats autònomes, com han fet Andalusia o han fet la Comunitat Autònoma de Madrid. Mira, Andalusia ha creat més llocs de treball que mai a la seva història. Andalusia està traient més inversió que mai en tota la seva història, i estan destinant més pressupostos a temes socials que mai a la seva història, governant 40 anys un partit socialista, un partit d'esquerres. És a dir, i no han pujat els impostos. És a dir, es poden fer coses, es poden garantir els recursos públics, es poden garantir els serveis públics sense necessitat d'asfixiar ni empreses, ni asfixiant a la ciutadania. Es poden baixar impostos i recaudar més, perquè tu quan baixes impostos fas d'un territori, el fas competitiu i el fas atractiu. Si tu baixes impostos, hi haurà gent que tingui dintre de la seva taula Catalunya com a prioritat o com a opció per instaurar la seva empresa, per venir a viure, perquè no tindrà un impost que li grava el patrimoni 50 vegades més que el seu país, o simplement que el seu país no el tenen, perquè la majoria d'Europa no existeix aquest impost que Catalunya sí el té, i no sol el té, sinó que el té més que cap comunitat autònoma. És a dir, podem fer Catalunya atractiva, podem recaudar més sense necessitat de fer de Catalunya un territori que aquí espanta a qualsevol empreses i ciutadans que vulguin tindre com a opció la seva residència a la nostra terra. És així, és que hi ha un mantra que sempre diuen, no?, que intenten espantar al ciutadà dient, ostres, no, és que hem de pujar impostos per garantir la sanitat, per garantir l'educació, per garantir el tema de les carreteres, d'infraestructures i de més.
Ja sabeu que m'agrada tirar pollites, eh? Segur que hi ha molta gent a casa que està precisament preguntant-se això, però més impost, no hi ha més servei públic?
Depèn de com el destinis tu. És a dir, és que a Catalunya tenim una fuga de diners públics impressionant.
Això,
no, amb ambaixades i amb propaganda partidista per part de la Generalitat de Catalunya. No, relacions comercials.
Quina propaganda?
La propaganda que costa.
Parla català, com estem parlant aquí, que no es parla, i coses per l'estil.
No desviem el debat, Pepe. Saps perfectament que hi ha un gruix de diner públic a Catalunya que se'n va a coses que, per exemple, no se'n va a la Comunitat de Madrid.
Xifres.
Ara, sincerament, no ho porto, però és que és una evidència. És a dir, aquí a Catalunya hi ha un tema ideològic que no podem negar, que pots aplaudir o no pots aplaudir. Jo estic en contra. Hi ha molta...
Tenir ideologia és legítim.
Si jo no
dic
que no sigui legítim,
que els mitjans tinguin...
Però la diferència, Pepe, d'Andalusia, de Múrcia, d'altres llocs, o Galícia, que també té un tema que fan... Sí, jo sí que el sé. A Galícia també potencien molt el gallet i potencien molt l'idioma. El que no potencien és la independència arreu del món, i es gasten un munt de diners, un pressupost important i un gruix important en temes propagandístics, amb subvencions, entitats que simplement es dediquen a el que es dediquen, ja saps de quines parlem, Òmnium, l'ANC... Es va un gruix molt important de diners que es podrien destinar a altres coses. Després... Per exemple, a baixar impostos, com fa Andalusia, com fa Madrid. Per què no li destinen precisament a tot això que estic dient? Per tant, se l'estalvien, s'ho estalvien.
Després som nosaltres que parlem de mantres, i aquest mantra de les ambaixades... I de,
és com mantres, s'ha de mantenir.
De comunicació. No, és que jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula...
Tots, mira,
anys després
soc la primera, Pepe...
Del 2017 i del famós 1 d'octubre... perquè tant mal us han fet.
Pepe, sóc la primera no que vol jo. Que Catalunya sí, sigui el motor econòmic que era fa molts anys. Vull que sigui una terra on tothom parli català, castellà i anglès.
Per la gent,
vull
per
que
la gent.
Tingui les millors relacions comercials amb la resta del món, que t'he de recordar que el millor client que té Catalunya és la resta d'Espanya. O sigui, no és França ni és Itàlia, és la resta d'Espanya. On ven més producte, on es ven més producte català, no és a França, no és a Itàlia, no és als Estats Units. El que t'estic dient que no anem en contra de Catalunya, que no parlo en anar contra de Catalunya. El que t'estic dient és de ser eficients i eficaços en tota la matèria de gestió econòmica que s'està donant a Catalunya. I a Catalunya hi ha una fuga de diners molt importants amb temes que jo crec que no són prioritaris i que a dia d'avui sí són prioritàries. Com per exemple, el que estava dient, es poden anar més recursos a serveis socials, es poden anar més recursos a xecs per ajudar a les famílies a arribar a final de mes i que puguin anar a comprar aliments. Es poden destinar molts més recursos a altres coses que al tema propagandístic. I a dia d'avui, les vostres negociacions amb l'Estat no sol no van amb això, sinó les vostres prioritats són simplement per beneficiar-vos a uns quants, que són a uns quants d'ideologia partidista. L'únic que negocieu amb l'Estat no són més diners, sinó són lleis que us favoreixin a vosaltres en temes de malversació, en temes de sedició i temes de referèndum. Jo no veig que us senteu per parlar de sanitat, d'educació, d'infraestructures i de res més. Sols se us sent per parlar de quatre qüestions que no els interessa a ningú.
Ja m'agrada que a poc a poc i cada dia més, fins i tot vosaltres instal·lats amb aquesta ideologia i amb aquesta forma de fer a l'Estat espanyol, tracteu el tema de Catalunya com una cosa que ja no està tan integrada ja dintre de l'Estat espanyol i de que, bueno, hem de parlar i Catalunya i nosaltres i a vosaltres i on veneu més. Està bé que considereu Catalunya com a objecte polític i com a subjecte polític que és.
I únics que estan utilitzant Catalunya com a objecte polític sou vosaltres no, amb l'Estat.
Aquesta mateixa conversa i amb aquest mateix argumentari.
Però quina cosa negativa he dit sobre Catalunya? No, si precisament t'estic dient
que
és que es destinin els diners a Catalunya com es deuen de destinar, no com el que estem veient, simplement a crear impostos que, ja em direu, quan es recaudarà a base de, doncs, els pisos buits. Jo crec que hi ha uns 500 milions d'euros entre tots aquests impostos, però a què...
Els pisos buits dels grans tenidors...
Perfecte.
Que són gent que està especulant...
Però quants n'hi ha?
Les necessitats...
Però quants n'hi ha, Pepe?
Quants n'hi ha?
Molts, però quants n'hi ha?
Parlem de la quantitat de societats que creen i que generen cada dia...
Alimentació ultraprocessada.
Escapar-se de la llei i de l'aplicació d'aquests impostos.
Per què tenim que gravar l'alimentació ultraprocessada, que és moltíssima i que, a més, repercuteix a les famílies amb rentes mínimes.
No,
és que
repercuteix
això...
a la sanitat.
No.
Perquè resulta que l'alimentació processada...
Tu digue-li, amb una família d'una renta mínima que li graves o que li pujaran, a més de la inflació, li pujaran, gràcies a la Generalitat de Catalunya, encara més els aliments que...
Ultraprocessats.
Pues sí, per exemple, mira, saps què passa?
Els fosquitos,
que no tothom, cobra 3.000 euros al mes que poden menjar kiwi groc cada matí, saps?
No,
desgraciadament.
No, però segurament carxofes del Prat i aliments de proximitat que no estan gravats.
Ja, però saps què passa?
Seran més saludables.
Saps què passa? Pepe, et torno a dir, no tothom, desgraciadament, pot menjar peix fresc, ni carn fresca, ni verdures, ni tal. Jo, de veritat, us faig una proposta des del Partit Popular a nivell individual. Mira, us dic que baixeu o doneu xecs perquè les famílies puguin comprar aliments de primera necessitat com carn, peixos, verdures
ja es donen.
I fruita. No, bueno, no sé fins a quin punt es donen, però ja et dic jo que no ho deuen de rebre molta gent.
No cal que ho diguis jo, però és l'Ajuntament de Barcelona,
i que no graveu els aliments que molta gent consumeix, perquè al final repercuteix a la gent i a la seva butxaca. És a dir, són impostos que fan mal a la butxaca de forma directa a la gent.
Teniu aquesta impostos, que aquesta al·lèrgia als impostos en benefici de sempre de les mateixes classes que són les que han de pagar per reequilibrar i redistribuir segurament els recursos.
Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, saps a qui baixen els impostos? Precisament a les classes baixes i mitges, no als grans tenidors, a les classes baixes i mitges. Saps a qui baixen els impostos? Baixen i deflacten els IRPFs als trams de les rentes baixes i mitges. Això és una altra mantra que també des dels partits d'esquerra feu. Jo et demano, de veritat, Pepe, per exemple, tenim un tema també de guarderies. La Generalitat deu molts diners a les guarderies que a dia d'avui els ajuntaments s'estan fent càrrec de la, del final dels pressupostos de les guarderies de l'educació de 0 a 3 anys. D'aquí la necessitat
d'aprovar uns pressupostos a la
Generalitat. Però si fa molts anys que la Generalitat té pendent aquests deutes, solucionareu alguna cosa?
Sí, sí, amb pressupostos de la Generalitat.
Però pressupostos també teníem l'any passat i no ho veu fer?
Bueno, perquè no. han d'arribar les quantitats, han d'arribar les compensacions que s'han de remetre, clar, ah, evidentment. Clar,
doncs va, que ens queden 2 minuts.
I l'execució dels pressupostos, que després resulta que es queden al 14%, com està passant a Rodalies.
Ai,
va,
Déu meu.
Ens queden 2 minuts, m'agraden molt aquests debats quan es parla de moltes més altres coses de les que un tenia pensat. No, no, però enriqueix molt, de veritat. Ens preguntàvem quant costa una ambaixada catalana, ho he buscat ràpid, però... no diré res. Segons ABC, una ambaixada catalana a Berlín costa, per exemple, anualment 60.000 euros, a París ascendeix a 416.000, per exemple. Aquest seria el barem, més o menys.
Bueno, i la de Dinamarca, i la de Nova York...
Busca l'ambaixada
al
Marroc.
Però després,
no
és que serveix per enxufar amics, que aquesta és l'altra qüestió.
No ens fiquem aquí. No parlem
de l'amiguisme.
No dic que les comparacions són odioses.
Em queda un minut. Em permets un moment?
Sí, tant, per favor. Estem a casa teva.
Tenim Irene Pardo, que és de les noves generacions del Partit Popular. Irene, deixa'm preguntar... Ja sé que et fico en un jardí, eh?
Ah.
Què em penses que el Partit Popular hagi presentat un recurs per intentar frenar la reforma del Codi Penal?
Pues totalment, o sigui, és que és el que es té que fer. És a dir, el que s'està fent és intentar reformar el Codi Penal amb aquells que precisament estan condemnats per delictes que surten en el Codi Penal. És a dir, el que hem de protegir precisament són les lleis, i el que no hem d'afavorir són ni els corruptes ni aquells condemnats per qüestions que surten al Codi Penal. I no es pot, el que no es pot fer és negociar per la gent que està condemnada per certs delictes que tots sabem, sedició i malversació, és a dir, per corrupció.
I t'ho demano en 10 segons, perquè acaba de sortir la notícia fa ben poc, ens ho comentaven els companys d'informatius fa molt pocs segons. Què en penses que finalment aquesta tarda el Congrés sí que pugui votar la reforma del Codi Penal que el Constitucional ha ajornat la decisió dilluns.
Perdona, que es vota aquesta tarda?
Sí, perquè el Constitucional ha dit que,
que
aquesta reforma, el que decideixi el Constitucional, ho passa dilluns. D'acord o no?
Bueno, pues sí, d'acord. Al final el que estem veient és un govern que té moltíssima pressa per reformar aquest codi, i precisament per afavorir a certs polítics de l'independentisme, com podria ser Oriol Junqueras, perquè pugui finalment presentar-se en unes eleccions futures catalanes.
Pepe Pérez Calvo, conseller de Districte d'Esquerra Republicana, Irene Pardo, president de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya, moltíssimes gràcies a tots dos. De seguida ens ho expliquen tot plegat els companys d'informatius.